doncs, després de les vacances, avui, primer dia del Sant Cugat a fons, després de la Setmana Santa, i és el moment de rebre la nostra col·laboradora Susana García, directora d'Ed Building. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Carme, què tal?
Tot bé?
Tot bé, com ha anat això?
Perfecte.
Molt bé.
Un descans sempre és necessari.
Sí.
Com a mínim per frenar i saber on ens trobem. Uh-huh. I respirar una miqueta a fons. Però, com sabeu, al llarg del curs us proposem temes per reflexionar, temes per debatre, temes per informar, temes relacionats amb el món de l'educació. I avui la Susana porta una convidada que està relacionada amb una activitat que ens proposeu des de sí. Ed Building per la setmana que ve.
Sí, dimarts que ve a la llibreria Alexandria farem la presentació del llibre Els nostres conflictes de cada dia, de la Maria Elena Tolosa, que és la nostra convidada avui. Hola, Maria Elena, com estàs?
Hola, bones.
Bueno, doncs es tracta d'una presentació del llibre. És un manual pràctic per la gestió familiar diària, que segurament aquests dies de més convivència familiar és probable que...
Ens hem trobat amb algun d'aquests conflictes,
sí,
no?
Sí, segur, segur.
Suposo que ens identificarem, no?, amb moltes d'aquestes situacions. Ara parlarem amb la Maria Elena, a veure què ens explica.
Us presento la Maria Elena. La Maria Elena és psicopedagoga, ha treballat des de l'any 90 en centres d'educació especial, infantil i primària i secundària com a docent i logopeda. I sobretot, doncs, i és col·laboradora d'Ed Building. Fa xerrades sobre conflictes familiars, relació entre germans, bullying, en fi, té un ventall enorme de xerrades relatives a educació i família. Aquesta, concretament, aquest llibre, Els nostres conflictes de cada dia, té un com a subtítol el manual pràctic per la gestió familiar diària, la qual cosa, doncs, és encoratjador. Vol dir que es pot gestionar, no?, els conflictes. Maria Elena, tot s'ha de negociar?
Això és pregunta trampa, aquesta, eh? Doncs hi ha moltes coses que es poden negociar, però certament hi ha vegades que hi ha coses que no es poden negociar, no?, una mica. Dintre de tota la gestió dels conflictes els podem gestionar de diferents maneres i una mica agafant els estils de mediació, que també és una mica els que surten reflectits en els llibres, hi ha vegades que un fa de tauró i per tant fa jo guanyo, tu perds, a vegades un fa de, diguem-ne, d'osso, a vegades un fa de tortuga, és a dir, a vegades jo perdo, tu guanyes, a vegades perdem tots, o a vegades guanyem-guanyem, no? El win-win famós, doncs, i a vegades aquest guanyem pot ser jo guanyo ara i tu guanyes demà, també. Llavors, dintre d'aquest ventall que estem dient ara, la veritat és que hi ha moltes més coses de les que ens podem negociar, de les que ens imaginem, perquè nosaltres venim d'un model educatiu on realment estàvem molt centrats en el tauró, és a dir, jo guanyo, tu perds, els pares manen, i aquí es fa el que jo dic, i com diuen els adolescents, no?, punto pelota, no? Però certament, a vegades et trobes que quan tu darrere d'un conflicte ets conscient de quina és la necessitat que realment hi ha, a vegades pot ser que jo pugui cobrir la meva necessitat com a mare i el meu fill pugui cobrir la seva necessitat com a fill. Per tant, una de les coses que és interessant i que en el llibre, doncs, surten molts exemples és explorar realment a vegades quin és el conflicte, què hi ha al darrere d'aquell conflicte, quins són els interessos reals darrere d'aquell conflicte i quines són les necessitats. I a vegades, més del que ens imaginem, podem acabar fent un win-win, un guanyar-guanyar, i que realment tothom quedi amb les seves necessitats cobertes. No?
Però llavors, deixeu-me que li pregunti a la Maria Elena, com està plantejat? Està plantejat amb un conflicte X, amb un possible tractament o possibles tractaments o desenvolupaments o solucions? Com està plantejat el llibre?
El llibre té diferents parts, no? Jo sempre començo explicant que hi va una mica la meva experiència. Primer com a filla, després com a mare i després com a docent i professional, diguem-ne, com a psicopedagoga, no? Per tant, hi ha les tres branques i estan aquí reflectides. Aleshores, la primera part del llibre hi ha molt una mica la descripció de per què tenim conflictes, no? I és entendre que el conflicte forma part de la naturalesa humana. A vegades està com molt estigmatitzat el fet de que diguis que tu tens conflictes a casa teva, quan cada vegada s'està veient més que realment l'educació en el conflicte i la gestió del conflicte, la resolució de conflictes, hauria de ser una cosa que tant ensenyéssim a les escoles com també a casa. Perquè, de fet, el conflicte no és quelcom que sigui esporàdic, sinó que és quotidià. Per tant, els conflictes formen part de la vida diària i això t'ho has de menjar amb patates, t'agradi o no t'agradi. El problema és que fa que a vegades conflictes que passen a les altres cases i que passen a tot arreu, a casa meva es converteix en un conflicte dramàtic, com pot ser doncs, que la meva filla no menja, que el nen no fa els deures o que no hi ha manera de sortir de casa d'una manera digna a 8:45 del matí, no? Que dius, no, si la majoria de gent surt a 8:45 del matí, sí, però tu no veus com ho fem a casa, no? És a dir, allò, traient el fetge per la boca i aleshores... Hi ha una primera part que és analitzar diferents situacions de conflicte, conflictes que són normals per l'edat i que, per tant, no és tant el que fa el teu fill, sinó com ho gestiones tu, conflictes que tenen a veure amb la nostra falta de temps moltes vegades. I després hi ha també enumerats alguns conflictes més grossos, que dic jo, no? Que tenen a veure amb les mirades, és a dir, quan, per exemple, tu tens unes expectatives equivocades respecte al que el teu fill és i esperes alguna cosa que realment no pot succeir perquè no t'estàs mirant realment quin fill t'ha tocat, no? Per tant, aquests...
Com hem de fer això? Com conflictes. Hem d'averiguar? Perdona, eh? T'he tallat així, però és interessant això que acabes de dir perquè aleshores com hem de fer per saber qui és el nostre fill? Com sabem que ens estem equivocant el...
Clar, una de les coses que és molt important, i tornem al tema dels conflictes de temps, és que has de tenir temps, no? Dels 0 als 2 anys, tu sobretot inverteixes temps per vincular-te en el teu fill i en els teus fills. I després el que el nostre fill necessita, i aquest és un apartat del llibre important, el tema de l'autoestima també, tant dels pares i mares com dels fills, és que tu miris quin fill t'ha tocat. I què vol dir mirar? Vol dir que a mesura que tu vas compartint el temps amb ell, que vas passant hores, que et vas vinculant, tu et vas adonant de quines són les seves habilitats, de què li agrada i què no li agrada, vas creant complicitats. Tota aquesta informació és la que tu després li vas donant al teu fill i el teu fill es va configurant una idea de qui és ell i què pot fer, no? Una mica. Aleshores, tot això que dius, com ho saps? Ho saps a mesura que ho veus, que et vincules i que comparteixes temps. Per això moltes vegades també el dilema aquest de temps qualitatiu o quantitatiu. Jo sempre dic el mateix, això és una pregunta trampa, perquè en el fons sí que és important que el temps sigui qualitatiu, però ha d'haver-hi un mínim temps. És a dir, allò del roce hace el cariño. A vegades el que passa és que la quota de temps familiars que passem junts és tan baixa que difícilment tens temps d'establir complicitats o d'adonar-te de què és el que realment és el teu fill i què és el que realment li agrada, no? Per tant, lligant això i lligant el que dèiem abans dels conflictes, la primera part hi ha tota aquesta enumeració de per què tenim conflictes i diferents tipus de conflictes i després passem també a veure una mica conflictes que tenen a veure amb les mirades, com reconèixer qui és el nostre fill, les necessitats del nostre fill i aleshores a partir d'aquí també es parla molt del tema de l'educació emocional, entenent que moltes vegades el conflicte ve no només del conflicte en si, sinó que la manera de resoldre'l genera un altre conflicte que fins i tot pot ser molt més gran que l'altre conflicte. No. I té a veure amb la teva gestió emocional com a pare i com a mare, no? O com a avis, o com a docents, o
pot
el que sigui,
que,
no?
Que tot sovint petits conflictes per recurrents acaben sent grans conflictes, no? Precisament perquè no sabem posar-hi fre, no?
Exacte, i perquè la manera de resoldre'l, no? És amb el crit, amb el càstig, etcètera, etcètera, no? Aleshores, ja, després hi ha una part important de diferents tipus de conflicte, trending topic, que dic jo, és a dir, rebequeries, germans, gelos, comunicació, feines, col·laboració a casa, etcètera, etcètera. Val? I després hi ha una part important de comunicació, també, entenent que molts conflictes tenen a veure amb la manera que dius les coses, no? No en el que estàs dient, sinó de com ho estàs dient, no? I, per tant, és prendre consciència una mica de tot això que estic dient per tenir recursos i eines, no? No és un llibre de receptes, penso que és important el que comentaves abans, Jo hi ha molts, hi ha molts exemples. En el llibre hi ha més de 250 exemples de diferents tipus de conflictes, no? I n'hi ha molts conflictes que no és una resolució A és igual a B, perquè és molt difícil que un exemple pugui ser A igual a B, no? Jo moltes vegades poso, explico, no? És a dir, per quants motius un nen pot ser que al matí no es vulgui vestir? Per què té son? Perquè es vol quedar a casa, perquè necessita una quota familiar de mama o de papa que no té. Perquè ha nascut un germanet i el germanet es queda. Perquè no li agrada anar a l'escola. Perquè a l'escola algú li està fent la guitza. Perquè quan s'aixeca al matí l'habitació està molt freda. Perquè té un amic que... és a dir, hi ha molts motius. Si jo no atino quin és el motiu real de per què no em vull vestir, doncs serà difícil resoldre'l, perquè si el problema és que té son, potser la resolució passarà perquè has d'anar a dormir més d'hora. I potser si el problema és que vull una quota familiar mínima que no tinc, potser el cap de setmana haurem de buscar un espai per compartir nosaltres sols amb ell, o crear el racó de bona nit. I potser si el problema és l'escola, doncs hauré d'averiguar i hauré de demanar una reunió amb la tutora per veure si està passant alguna cosa, perquè fins ara el meu fill ja anava a gust. Per tant, és molt important realment a vegades analitzar què hi ha al darrere del problema, no? O un altre exemple molt més bàsic, dius, mira, és que el nen no menja, ja, però menja amb la iaia, menja amb la tieta, menja a l'escola i no menja amb la mare o amb el pare. És un conflicte de relació, no és un conflicte de menjar. Per tant, si no sabem realment d'on ve el conflicte, potser posaràs càstigs, potser et posaràs a bregar perquè mengi de tot, i un cop hagi solucionat això a nivell de càstigs i de disciplina, resulta que el que no farà serà els deures, potser. O farà el ronso al matí. Per què? Perquè en realitat no hem respost a la necessitat que hi havia de fons, no? Uh-huh. Per tant, el llibre assaja una mica tot això que us estic dient ara.
I escolta una qüestió. El llibre està escrit pensant amb els adults? O és un llibre que es podria compartir amb fills que ja tenen una capacitat de raonar? O és incompatible, això?
No. Sí que és cert que el fill... sí, perdó, que el llibre està pensat de zero... Abans era de 18 anys, però jo penso que no ens enganyem. És a dir, avui en dia els fills els tens a casa fins als 21, 23, 25...
O més,
no? I més. Doncs, aleshores... és un llibre per diferents etapes, perquè, de fet, la resolució de conflictes va variant en funció de les edats. Però sí que dona uns recursos que et poden servir en diferents moments. És a dir, jo el puc llegir a l'etapa de les rebequeries dels 2 als 5, després el deixo una temporada, comença l'adolescència i dic, vaig a recuperar el llibre, a veure, fem memòria d'algunes coses, no? Sí que és cert que al darrere, i per tant, en aquest sentit està més pensat per l'adult, pel docent, etc. Però al darrere hi ha tot un material que es pot fer en família, que té a veure amb coaching familiar, amb preguntar-te què tal va la família, etc. I hi ha moltes parts d'aquestes que realment les pots compartir amb els teus fills i amb tota la unitat familiar, no? I també és cert que, de fet, en el llibre ja ho comento, però... és increïble la capacitat que tenen a vegades els nostres fills, per petits que siguin, de raonar. I a lo millor a tu et sembla que davant d'un conflicte el teu fill no hi té res a dir i li proposes, escolta'm, a partir de la setmana que ve nosaltres ens volem aixecar i volem sortir de casa d'una manera més digna. És a dir, ens ho podem prendre com si fos una missió familiar, això, no? Sí. Què creieu que podem fer a nivell familiar? Per, mireu, dels 5 dies, sortir-ne 3 amb dignitat, no? Una mica. Què creieu que podríem fer?
Ara vindran i et preguntaran, i què vol dir dignitat?
Exacte.
Perquè cadascú té la
doncs
seva,
sense
no?
Sense enfadar-nos, etcètera, etcètera. I això és, pot ser increïble de dir, doncs el de 5, potser et farà una proposta o et dirà, perquè tu al matí per què no vols prendre's la llet, no? I tu què vols fer? I cadascú potser agafa el seu compromís, no? Per tant, sí que és cert que no podran llegir el llibre, però és cert que poden donar moltes idees per vehicular la resolució de conflictes en col·laboració amb la família, perquè a vegades ens pensem que tot depèn de nosaltres i els nostres fills ens poden ajudar molt més del que ens imaginem i poden tenir capacitat, no? I en el moment en què tu entres en aquesta dinàmica, per exemple, pot ser que les baralles entre germans comencin a desaparèixer perquè ells sols ja aprenen a resoldre aquests conflictes entre ells. Per què? Perquè a casa hi ha una dinàmica de resoldre els conflictes, de parlar-los, de parar, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Maria Elena, i arriba l'adolescència, no? I aleshores arriba l'adolescència, que no arriba així de cop, però bé, que es fa notar, I llavors posem que ens apareix un gran desconegut a casa, desafiant, no? i que no tenim per què saber que allò té a veure amb l'adolescència, no? Aleshores arriba també el moment de culpar-se, de què hauré fet jo, què he fet malament, és així o... Donaria per una segona part del llibre o l'abordes en algun capítol? Aquesta, bueno, desacomplexar-nos una miqueta, no? Com a progenitors de...
El tema de la culpa és un tema que està molt tractat en el llibre, perquè de res serveix tenir pares culpables. Jo sempre dic que la culpa com a emoció té una... És a dir, totes les emocions estan posades per la nostra supervivència. La culpa com a emoció... Quina és la seva finalitat? Responsabilitzar-te, és a dir, jo he fet una cosa mal feta o hauria d'haver fet alguna cosa que no he fet, per tant, si jo ho puc arreglar i ho puc reparar, ho faig, i si no, què faig? Aprenc i continuo, no? Per tant, en el moment en què la culpa ja no té aquesta funció perquè no pots reparar, l'única cosa que pots fer és treure-la de sobre, perquè és inútil com a emoció i, en canvi, és una emoció molt invasiva que pot anul·lar moltes altres facetes. Això per un costat, per tant, sí que és un tema que surt moltes vegades que de res en fem amb la culpa. Tema adolescents, hi ha un capítol només dedicat a adolescents. Per què? Perquè... Igual que amb l'etapa aquesta dels 2 als 4 anys, hi ha tota una sèrie de conflictes que tenen a veure amb tot el que passa a la pubertat, que a mi m'agrada diferenciar molt pubertat amb adolescència. No? La pubertat passa igual a tot arreu, a Sant Cugat, a Santa Coloma de Farners, a la Xina i al Congo. Tots hi hem passat i passa a tot arreu. Són els canvis físics, psíquics, cognitius, que tenen a veure amb la maduració final. L'adolescència és social, no és el mateix un adolescent a Sant Cugat, que a Santa Coloma de Farners, que al Congo, que a la Xina, això està clar, no? Però sí que la pubertat porta tot unes característiques que porten al mateix temps, valgui la redundància, tota una sèrie de conflictes. Igual que passa amb l'etapa dels 2 als 4 anys. Jo a vegades dic que l'etapa dels 2 als 4 anys i l'adolescència s'assemblen molt. La diferència és que l'adolescent doncs, fa 1,85 m i calça un 43 de peu. Per tant, tu has de tenir altres estratègies per resoldre conflictes. Sí que és cert que en aquesta etapa, a què ajuda a saber les característiques de l'adolescent? Pues que hi ha, que hi ha algunes coses que tu ja te'n dones compte que van amb el pack i no les personalitzes, sinó que dius, això que està passant ara no és amb mi, ni en contra meva, ni... No, és que l'adolescent és normal que tingui un dia gris i un dia gras i un dia gros. I per què? És que si t'encaparres en preguntar-li per què, al final t'acabarà donant un moc i segurament ell ni ho sap per què, no? I això sí que forma part de la pubertat, no? Uh-huh. En canvi, hi ha altres tipus de conflictes, com pot ser que li hagis de donar permís al teu fill de 14 anys per anar a la discoteca quan no s'hi pot anar fins als 16 i ell t'està dient que hi pot anar perquè té el DNI del seu veí que s'hi assembla molt i colarà, que aquest conflicte és un conflicte no de la pubertat, sinó de l'adolescent en el nostre context, que pot anar a la discoteca amb el carnet del veí. Uh-huh. En un altre país això no seria una discussió. Uh-huh. I és aquest tipus de conflicte demana aleshores les estratègies, doncs això de que dèiem, guanyar-guanyar, guanyar-perdre, perdre-guanyar, depèn de la situació, cada un triarà què és el que creu més adient, no?
Hi ha una sensació que tenim alguns pares i mares, que és que tot sovint els nostres fills van per davant de nosaltres, no? M'explico. Anem a xerrades, anem a cursos, a la tutoria amb el tutor, i quan ja penses que ja estàs preparada per abordar aquella etapa, aquella criatura ja està en la següent i ja t'agafa una altra vegada, un cop més, sense eines per gestionar aquella nova etapa, no? És una sensació que comparteixo amb més pares o la tinc jo sola?
A veure, clar, de la manera que ho planteges, Susana, és que, clar, sembla que això de la criança sigui com una lluita, no? Jo intento rescabalar molt en el llibre i en general les xerrades una mica, primer, el sentit de l'humor.
Sí.
És a dir, o tenim un sentit de l'humor o si no ens faríem l'araquiri.
Sí.
No? Després, a vegades tenim tendència a viure les coses com molt dramàticament, no? I dius, no sé, jo també hi he passat per això. I per tant, també val la pena a vegades dir, escolta, jo també em vaig barallar amb els meus pares, jo també vaig fer això, això, i mira, veus, he tingut una vida prou digna, que dèiem abans, no? Una mica, amb el sentit d'aquest de dignitat. Per tant, jo crec que és important a vegades desdramatitzar. I sí que... Perdó, sí que em sembla molt important, que aquí ho explico en el llibre, però que és un discurs que s'està donant molt últimament, que cada vegada la neurociència està fent nous descobriments. I un dels descobriments que últimament s'està posant damunt de la taula i que aquí ens està arribant tard com a pares i mares, i ja no dic com a docents als instituts, que ja haurien de tenir controladíssim, que és que el cervell no acaba de madurar fins als 21-23 anys, diuen els últims estudis. Mm-hmm. 21-23 anys vol dir que aquella persona acaba de sortir del forn, com el pa, i que està completa. Això ens dona un marge d'edat molt gran, no? Jo crec que és important això, tenir-ho clar. I aleshores, perquè a vegades també potser creem conflictes o sorgeixen moltes tensions perquè tenim unes expectatives potser poc ajustades al que realment, dèiem, és el nostre fill, o estem esperant moltes coses. Pot ser que un nano de 21 anys encara no hagi acabat de madurar i que una noia o un noi de 18 anys estigui ja supermadur. I, per tant, la manera de gestionar el conflicte i el dia a dia sigui com molt diferent. I pot ser que a un nano de 18 anys li puguis delegar ja una responsabilitat impressionant com si fos un adult i en tinguis un de 21 que saps que hi ha algunes coses que encara li has d'anar al darrere perquè va tard madurativament, perquè tu ja veus que aquest serà dels del 23. Va? No. Sempre amb un marge, entenent, i aquí ho explico i també quan faig la xerrada d'adolescents, que res del que estic dient està renyit amb el respecte cap als pares, sempre. És a dir, per mi és un... O sigui, per mi aquí no hi ha conflicte. És a dir, és el respecte sí o sí. Sense respecte ja no hi ha res més. Per tant, el respecte
mutu, no?
És com...
Recíproc.
Mutu, recíproc, és com el primer graó. Si aquest graó no hi és que ja no cal que discutim de res més, no? O sigui que és cert, Susana, que si els pares no ens hem guanyat el respecte abans de que s'entri a l'adolescència, cagada pastoreta, eh? És a dir, després és molt més difícil, perquè, clar, l'energia és tot una altra, no és el mateix enfrontar-te amb un marrec de 7 anys i dir-li, t'agrairia que em parlessis bé, que fer-ho amb un de 15 i dir-li, t'agrairia que em parlessis bé, perquè és que la intensitat de les emocions, el volum, l'energia és una altra. Per tant, això és molt important. I jo penso que aquest respecte, aquesta autoritat en positiu que ve de que els fills et validen i et diuen, tu sí que vals, tu sí que pots, i encara que em renyis, a vegades em diguis que no, etcètera, etcètera, jo et visc com una persona positiva i sé que el que fas ho fas per amor i em sento estimat, si no hi ha aquesta premissa de que el teu fill està convençut de que tu l'estimes malgrat tot, encara que a vegades hi facis coses que a mi no li agradin, difícilment podem negociar res. Per tant, aquesta és una mica el respecte i que el teu fill estigui convençut, tingui l'edat que tingui, que vols el millor per ell, són dues premisses bàsiques perquè a la unitat familiar hi hagi pau i harmonia. I si no la tenim, aquesta premissa, ens l'hem de guanyar, que dic jo. És a dir, si tu estàs en un enfrontament amb el teu fill, en plan tauró, batalla campal, tingui 12, 13, 14, 15 anys, jo dic, toca què? Fin de setmana porta aventura, És a dir, fer alguna cosa que ens faci viure un altre cop,
no?
Ens faci viure des de l'amor, des del carinyo, des de la seguretat, i a partir d'aquí de dir que bé que ens ho hem passat junts,
sí,
carinyo, però què hem de fer amb això?
Clar.
Només des d'aquí aleshores puc exercir l'autoritat. No?
I ara que estem parlant sobre aquest tema, en el llibre surten conceptes com el xantatge, el premi...
Sí.
Tot això?
Són maneres de resoldre conflictes, no? Tenim els clàssics, el càstig, el premi, el xantatge també entraria aquí, i les conseqüències. I una mica pivotem sobre aquests tres conceptes. Conseqüències lògiques o naturals, càstig i el premi. Entenent que premi, hi ha molts tipus de premi, no? Se'n parla bastant. Perquè en el fons és una mica les tres eines que tenen els pares i les mares quan les normes no s'acompleixen, no? Càstig, premi i conseqüència. A partir d'aquí, l'estil del llibre versa més cap a que a mesura que estableixes conseqüències lògiques i naturals, els càstigs desapareixen, perquè ja no fan falta. És a dir, en el moment en què jo li dic al meu fill, si no a partir d'ara tu et desfàs la bossa de bàsquet, si no poses la roba bruta en el cubell, doncs el que passa és que no rentarà, quina és la conseqüència? Pues que no renta la roba. Cal posar-hi més càstig aquí? No, senzillament què passa? Que no renta la roba.
I que arribarà el dia que no tindrà res.
Exacte, i la responsabilitat passa de ser teva a ser seva, no? Una mica les conseqüències van per aquí.
M'agradaria destacar dos apartats del llibre que em semblen molt interessants.
Ho hauríem de fer ràpidament, ens queden pocs minuts.
D'una banda, les cites diverses, en les que hi ha cites com aquesta, que em sembla estupenda, que és: la felicitat depèn més de com fem les coses que de les coses que fem. Això és brutal. I després una part d'activitats, que aquí ja ens hem de fer llapis i omplir, no? I amb la finalitat de què, aquestes activitats? De prendre consciència de on som, cap on hem d'anar, en quin moment estan els nostres fills o nosaltres.
Hi ha com tres grans activitats. Una és com una mica fer una revisió als pares i les mares de què entenem per educar i què és el que nosaltres volem transmetre, perquè moltes vegades els pares parlem molt però diem, ja, però exactament tu cap on vas, no? Doncs és una mica, l'objectiu és dir, tu exactament quan parles d'educar el teu fill, de què estàs parlant, no? I per tant, són tota una sèrie de preguntes, etcètera, etcètera, que tenen a veure amb estils educatius, quins són els valors per tu importants, etcètera.
Com una diagnosi del nostre estil.
Sí, de què és el que realment tu vols com a objectiu a la vida, no? Què pretens quan parles d'educar el teu fill. L'altre tindria a veure amb diferents apartats que tenen a veure amb autoestima familiar, educació emocional, autocontrol, normes, de dir com estem ara en aquests moments, radiografia en aquests moments. I l'últim apartat, que té a veure amb una sèrie d'exercicis per conèixer una mica el teu fill, que a vegades també diem, és que això és un desastre. Doncs bé, jo et dono eines perquè tu miris realment si és un desastre o no, i potser doncs, et pot sorprendre perquè no és tan desastre com t'imagines.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Maria Elena.
Se'ns ha acabat el temps, eh? I mira que podríem estar aquí. Molt interessant, eh? El llibre, Els nostres conflictes de cada dia, de Maria Elena Tolosa, aquesta pedagoga que avui ens ha acompanyat a l'espai Viure Educant. L'activitat el 10 d'abril, recordem, Susana?
Sí, a les 7:30 a la llibreria Alexandria tindrem a la Maria Elena parlant dels nostres conflictes de cada dia. És un llibre que es va editar el 2016 per primer cop, que ja va per la segona edició, amb pròleg del Víctor Coopers, i que segur que a tots ens serà molt útil.
I que també està en castellà des de fa 4 mesos, també ha sortit en castellà.
És bo saber-ho.
Molt bé, senyores, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, molt
gràcies
bon dia.
Gràcies a tu, Carme.
Adéu-siau.